Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Tretze minuts els que passen de les 12 del migdia, tercera i última hora del Sant Cugat a fons d'aquest divendres, i avui el making of. Eva Garrido, bon dia.
Molt bon dia, Carme.
Avui amb estrenes, no n'hi ha gaires, però n'hi ha un parell que pinten bé.
Que pinten molt bé, de molta qualitat, en noms molt coneguts trobarem a la gran pantalla, i també algunes d'aquestes estrenes estan nominades en aquesta cursa pels Oscars.
Ah, també parlarem dels Oscars.
I també parlarem dels Oscars, que ja sabem els nominats, i farem un repàs d'aquelles pel·lícules que tenen més nominacions.
Molt bé, doncs si et sembla, comencem pel repàs de les pel·lícules que s'estrenen avui, que trobarem a la cartellera de Sant Cugat.
Comencem amb l'últim film de Quentin Tarantino, Los Odiosos 8.
¿Qué hace que un hombre desafíe esta ventisca y mate a sangre fría? Les aseguro que no lo sé. Les sorprendería lo que un hombre es capaz de hacer. Se lo está imaginando, ¿eh?
Quentin Tarantino arriba amb aquest últim film, torna un altre cop al gènere del western, i una pel·lícula esperada després d'aquella polèmica que es va suscitar perquè van aparèixer per internet a diversos fulls del guió, i Tarantino...
Es va filtrar, no?
Es va enfadar i doncs... la pel·lícula es podrà veure als dos cinemes de la ciutat doblades, i a més també a Cinesa la tindrem en versió original. I també, com dèiem, aquesta pel·lícula amb cares conegudes com Samuel L. Jackson o Kurt Russell. I dèiem que és un western on pocs anys després de la guerra de secessió... Una diligència avança a tota velocitat per l'hivernal paisatge de Wyoming, on hi trobarem aquests passatgers. D'una banda, Kurt Russell interpreta a John Ruth, que és un caça-recompenses, i una fugitiva és la Daisy Domerck, interpretada per la Jennifer Jason Leigh. Doncs aquests dos personatges es trobaran enmig d'aquest paratge ple de neu amb altres personatges peculiars que es refugien a les muntanyes enmig d'un gran temporal de neu.
Això és com si fos un western.
És que és un western.
És un western.
Sí, sí,
dic
sí.
Com? Doncs li traiem el com.
Després de Django Desencadenado, que és l'última que va fer, torna al western.
Clar, sí senyor. O sigui que un clàssic.
I amb una altra, a més, amb una trama semblant, perquè a Django Desencadenado també hi havia un paper també d'un caça-recompenses, eh?
I el Quentin Tarantino, aquesta setmana li feien una entrevista a la premsa, crec recordar,
sí,
que deia que ja es veia molt més madur, que havia evolucionat, que era un altre Quentin.
El periòdico, sí.
Que trobo també que és una declaració bastant normal, vull dir, una persona va... en la seva professió, també en la seva vida, doncs va evolucionant, i a mesura que passa el temps i és persistent en el treball, acaba havent una maduresa. No sé si és que volia dir que ara és millor el Tarantino d'ara que el de fa uns anys, o exactament no sé què és el que volia dir.
Precisament avui, per exemple, la crítica de Toni Vall deia que havia gaudit molt de la pel·lícula perquè precisament havia vist en Los Odiosos 8 tot de referències fílmiques a ell mateix, a les seves pròpies pel·lícules, i que bé, que sí, que era com... Los Odiosos 8 havia sigut com un recull de tots els films de Tarantino, com que s'havia autocitat a ell mateix. No sé com ho deu haver fet, no l'hem vist, qui la vagi a veure si pot trobar aquestes referències. Ell mateix cita a ell mateix.
Molt bé, anem a veure què diu la crítica?
I tant. Sí.
Sí, sí.
Per exemple, Luis Martínez, del diari El Mundo, va quedar molt content amb la pel·lícula. Deia que és extremadament virtuosa d'un director condemnat a ser sempre ell mateix. I és que ja ho sabem, com a bon cinema d'autor, Quentin Tarantino té les seves característiques, els seus ítems. I és una exhibició tan florida com irrenunciable, i a més hipnòtica, és més Tarantino que mai. Però, en canvi, a Carlos Boyero, el crític del diari El País, no li va agradar gaire i diu que li sobra metratge. I és que la pel·lícula dura gairebé, si no les passa, més de 3 hores.
Què?
3 hores assegut a la cadira.
Què
si t'agrada, endavant. Si no t'agrada, patiràs.
Quantes vegades has d'anar al bar a buscar crispetes? Sí, és que amb 3 hores... Escolta, que jo et dic una cosa. Vaig veure aquests dies a Palmeras en la Nieve, que dura gairebé 3 hores... Només li falta un quart per arribar a les 3 hores i es nota que és una pel·lícula llarga. No et diré que se'm va fer pesada perquè no és el cas, però que massa durada.
És que no ho entenc.
Massa durada.
Si tinguéssim aquí a l'Àngel, com es li preguntaria per què hi ha aquest corrent?
Ara, que es tornen a llargar.
Aquest corrent que les fan tan llargues i totes les pel·lícules nominades, per exemple... 12 anys d'esclavitud, pel·lícules que n'estan nominades, La gran estafa americana, ara en clau aquí de cinema espanyol, Blancanieves, per què les fan tan llargues? Per què?
A veure, jo et dic una cosa, si són capaços que t'estigues assegut a la cadira les 3 hores i surtis del cinema i no diguis que s'ha fet pesada o llarga la pel·lícula...
És un triomf,
i tant. Xapó, eh? Et treus
sí,
el barret perquè és tot un mèrit.
Doncs també Carlos Boyero diu, aprofitant l'avinentesa que comentàvem de Tarantino en aquesta entrevista, diu, Tarantino s'agrada massa a si mateix. Imagino que entusiasmarà els seus fans. A mi només a mitges. És que clar... Si
és bastant crític, el Boyero, normalment.
Si ets fan... Sí, el Boyero és
bastant...
el látigo.
Sí.
I bé, acabem amb la crítica de Quim Casas de El Periódico, que diu que és bonica, violenta, fluida. Tarantino escriu diàlegs com no ho fa ningú més en aquest món cinematogràfic i també filma com pocs. Aquestes 3 hores passen com amb un espasme.
Veus? Aquest s'ha passat ràpid.
En obrir i tancar d'ulls.
Per gustos colors. Però vaja, el públic que sigui seguidor, amant de les pel·lícules i del cinema de Tarantino, doncs que valori, que vagi i veurà si se li fa més llarga o més curta. Anem pels premis perquè té nominacions.
I tant, l'Acadèmia i els crítics li han donat, en aquest cas, als Oscars, 3 nominacions, incloent a millor actriu de repartiment per Jason Leigh, també al Globus d'Or, a la millor banda sonora original, i als premis BAFTA, 3 nominacions, incloent actriu de repartiment per Jason Leigh. Vull dir, a veure, en els Oscars, si Jason Leigh s'emportés aquesta estatueta, però crec que no, que les competidores són dures aquest any. Després en parlem, Carme.
Molt bé, doncs aquesta és la primera recomanació, Los Odiosos 8, i ens anem per la segona estrena del cap de setmana, La xica danesa.
Cuando nos conocimos, ella se me insinuó. Parecía tan segura.
Estaba segura. Él era muy tímido y misterioso. ¿Hay algo que quieres contarme?
¿Hay algo que quieras saber?
Soy tu mujer. Lo sé todo. ¿Puedes ayudarme un momento?
No le cuentes esto a nadie.
Hola. Vamos a llamarte Lily. Quiero dibujarte.
La pel·lícula es podrà veure als dos cinemes d'aquí de Sant Cugat, a Cinesa, també en versió original subtitulada, i Tom Hooper arriba amb aquesta història de la xica danesa, que parla d'una parella d'artistes, de pintors, formada per Einar i Gerda Wegner, que gaudeixen del seu èxit. Són pintors reconeguts a la Dinamarca dels anys 20. I un dia, ella té la idea que el seu marit es posi un vestit de dona perquè el vol pintar vestit de dona. I en aquest moment és quan Einar, el marit, l'home, s'adona que se sent a gust, que se sent millor visquent com a dona.
A la pell d'una dona.
A la pell d'una dona. I d'aquesta manera Einar comença un viatge, un periple, aquesta transformació d'home a dona, I bé, un fet que commociona la societat en la que viu, en aquesta Dinamarca del segle XX, perquè estem parlant del primer transsexual que es coneix de la història.
I déu-n'hi-do, perquè a més aquesta història també, clar, és una història íntima, no?, de la parella, i en la qual es reflecteix també la situació de la dona. La dona, diguem, la original, la primera, la que fa de dona en aquesta relació de parella, i com ho viu, com ho pateix, i després com ho acaba acceptant, no?
Sí, espero, Carme, que no hagis dit masses coses.
Massa coses.
No,
estigués l'Àngel Comas...
L'Àngel s'hagués enfadat amb tu.
M'hagués dit que sóc un spoiler.
Doncs sí, el que comença com una simple pintura acaba doncs amb aquest viatge que la dona l'acompanya, però també, clar, se sent en aquest sentiment de...
Contradictori.
Contradictori. De et dono suport o no et dono suport.
De totes maneres, jo no explico res que no s'hagi vist en el tràiler. És a dir, que és una interpretació que jo faig, que no significa que sigui al final de la història.
Sí, ho haurem de deixar pels qui volen veure la pel·lícula, que està interpretada per Eddie Redmayne en aquest paper d'Einar, aquesta transformació, i la dona per Alicia Vikander.
Una història singular, una història diferent que arriba a les pantalles precisament aquest divendres. I una pel·lícula que també està nominada.
I tant, moltes nominacions. Per exemple, té 4 nominacions als Premis Òscar. Té a Eddie Redmayne com a millor actor, però també a Alicia Vikander com a millor actriu de repartiment. També 5 nominacions als Premis BAFTA, i Eddie Redmayne es va endur el diumenge passat la nominació a millor actor als Globus d'Or, perquè se'l va endur Leonardo DiCaprio, ara que ho penso, el millor actor als Globus d'Or.
Que a més em sembla, després quan repassem, també està nominat,
està nominat,
no?
També, sí, sí.
Anem a les crítiques. Què ens expliquen els crítics d'aquesta xica danesa?
Doncs els crítics s'han posat una mica escèptics. Això sí, Luis Martínez del diari El Mundo diuen que Redmayne torna a l'Oscar de principi a fi. La pel·lícula sembla cursi, evident, i infectada d'un esteticisme exasperant i el pitjor, molt avorrida. I Costa del diari El País diu que Hooper ha adaptat la novel·la amb els acostumats automatismes de qui sap que està facturant abans un producte oscaritzable que una pel·lícula amb ànima. És que recordem, Tom Cooper també és director d'altres pel·lícules com Els Miserables o El discurs del rei, no? Aquestes històries tan potents que porta a la gran pantalla.
Doncs no li fan tan bona crítica.
No li fan tan bona crítica.
Jo, sincerament, he vist el tràiler i a mi com a història m'ha interessat. Després
sí,
s'ha de veure la pel·lícula.
Jo crec que és bastant colpidora la història. No sé si també a mi... M'he quedat amb els pèls així una mica de punta quan he vist el tràiler. I ja està, Carme, no tenim més pel·lícules a la cartellera de Sant Cugat?
Però segur que hi ha més pel·lícules, no d'estrena, i que són interessants que es puguin veure. Per cert, em sembla que te'n recordes abans de vacances que vam parlar de sufragistes?
Sí.
Doncs crec que ja no està a la cartellera.
Ja no està a la cartellera?
No. Aquí et despistes i et quedes sense. Com no sigui 8 apellidos catalanes...
Encara hi és?
O la Star Wars, dic jo, És per dir que si no és una pel·lícula allò super taquillera, no aguanta més d'una setmana, dues.
I ara...
I ens n'anem a aquesta cursa pels Oscars.
I tant, fem un repàs per les 4 pel·lícules més nominades i comencem amb El Renacido.
La única salida es buscar una nueva ruta por tierra.
¿Y luego qué? ¿Nos quedamos aquí para que nos cacen como a conejos? ¿Tu hijo mestizo y tú os vais a largar? ¡Hablo contigo!
¡Ah! Doncs El Renacido ha donat la campanada, 12 nominacions que inclouen millor pel·lícula, director i actor.
Tan soroll? Perquè en el tràiler que acabem d'escoltar no sabem exactament què passa, però déu-n'hi-do l'enrenou.
Doncs el director, dirigida per Alejandro González Iñárritu, que, com dèiem, dona la campanada, perquè és que l'any passat ja la va donar amb Birdman, i bé, aquest any hi torna aquest cop de la mà de Leonardo DiCaprio en aquesta història que parla d'un home que viu a les muntanyes a l'any 1820 i resulta ferit a mort per l'atac d'un os.
Podríem dir que un senyor més primitiu. No,
sí, perquè història... veiem al tràiler també una història envoltada de neu, de fred, i bé, el film està basat en un personatge històric, que era el Hugh Glass, que era paranyer i explorador de finals del segle XIX, i bé...
Sí, sí.
Es parla de la història d'aquest home.
I el Leonardo DiCaprio, que després comentarem, no? És un dels nominats. I aquesta és una de les pel·lícules, diguem, favorites.
Favorites en aquesta carrera als Oscars, 12 nominacions. Sí,
vale.
Sí.
N'hi ha més, no?
De pel·lícules?
Sí.
Sí, anem a fer un repàs. Seguim amb Mad Max.
Me llamo Max. Mi mundo es fuego y sangre.
Mad Max, la quarta entrega d'aquestes pel·lícules que van començar als anys 80, protagonitzades per Mel Gibson. Doncs en aquest cas, enguany, George Miller va fer una altra pel·lícula, aquest cop protagonitzades per Tom Hardy i la Charlize Theron, i parlen doncs d'aquest home perseguit pel seu turbulent passat, el Mad Max, que comença a escapar del seu passat i creu que és la millor manera de sobreviure, és anar sol pel món, i es troba amb una emperadriu d'elit, que és la Charlize Theron, que és la Furiosa, la Fúria, i s'escapa d'una ciutat tiranitzada per l'Immortan Joe.
Què vols que et digui? No són de les meves favorites. Mad Max. Quantes nominacions?
Quantes nominacions? Ai,
unes quantes. Unes quantes.
Ai, Carme, que no ho tinc a mà ara.
No,
no
ho tens
a mà. I mira que eren força nominacions.
Sí?
Si ho trobo, ho dic.
Home, abans dèiem 12 nominacions per al Renacido, i quan ho trobem ja explicarem quantes n'hi ha de Mad Max. Anem per una altra de les que opten, o una de les favorites, en aquesta cursa per als...
pels Oscars.
Pels Oscars.
Escolta.
Ara estava jo entre awards, entre els Globus d'Or, entre tants premis, i se m'han perdut els Oscars.
Doncs seguim amb Spotlight.
Sé que hay cosas que no puede contarme, pero también que aquí hay una historia y que todo el mundo va a enterarse.
¿Cree que su periódico tiene recursos para afrontar algo así?
Yo sí. ¿Y usted?
Ese cura de Boston abusó de niños en 6 parroquias durante los 30 últimos años. La iglesia lo supo y no hizo nada. ¿No hemos dedicado ningún reportero de investigación a este caso? No, ninguno. ¿Podría tu equipo ocuparse de ello?
¿Spotlight? Escuchad, chicos, todo el mundo se interesará por esto.
La iglesia lo combatirá con todas sus fuerzas. Solo busco información...
Spotlight, dirigida pel Thomas McCarthy, parla d'un equip de reporters del Boston Globe que el 2002 va destapar els escàndols de pederàstia comesos durant dècades per capellans de Massachusetts. La publicació d'aquest fets i l'arxidiòcesi de Boston que van intentar ocultar, van sacsejar l'església catòlica. Doncs aquests periodistes que van destapar aquest escàndol estan interpretats per Mark Ruffalo, Michael Keaton i Rachel McAdams.
Molt bé, aquesta també en té unes quantes nominacions, no tantes, no?
En té 6, suficients, en són força. Sí, sí. 6 premis Oscars nominats, nominacions, 6 nominacions incloent a la millor pel·lícula i director per Thomas McCarthy.
Molt bé. I en aquesta cursa encara hi ha més opcions, com per exemple...
Tanquem amb La gran apuesta.
Michael, ¿cómo estás?
He descubierto algo muy interesante.
Todo el mercado inmobiliario está apuntalado con créditos basura. Se va a derrumbar.
El mercado inmobiliario es súper sólido.
Es una bomba de relojería.
Así que Mike Barry, que va a una pelu barata y no lleva zapatos, sabe más que Alan Greenspan.
Doctor Mike Barry, sí, así es.
Estoy muy cabreado. Los grandes bancos están jodiendo a los americanos. Y yo cada vez estoy más furioso.
Es increíble.
Y luego ese tío entra en mi despacho y dice...
Se nos viene un marrón de la leche. Mientras los bancos se pegaban la gran vida...
Adam McKay porta al cinema la història de 4 tipus fora del sistema que descobreixen que els grans bancs, els mitjans de comunicació i el govern es neguen a reconèixer el col·lapse de l'economia i tenen una idea, s'apareix en sus mentes maravilloses, una idea. Haurem de veure doncs quin pla tenen. És l'adaptació del llibre La gran aposta, de Michael Lewis, i els protagonistes d'aquesta pel·lícula són el Christian Bale, el Ryan Gosling, l'Steve Carell i el Brad Pitt. O sigui...
Brad Pitt,
cares conegudes.
Mm-hmm. Mm-hmm. I també amb unes quantes nominacions.
5 nominacions, incloent la de millor pel·lícula i director.
Molt bé, doncs El Renacido, Mad Max, Spotlight i La gran apuesta.
Són les favorites, però ens deixem, per exemple, que estan nominades a millor pel·lícula també Joy i Marte. Marte també tenim nominat el Matt Damon com a millor actor. A Joy tenim a Jennifer Lawrence, nominada a millor actriu, que es posa un altre cop dirigida pel David O. Russell, que és el que va dirigir també El lado bueno de las cosas. I bé, tenim a Michael Fassbender, també, nominat a millor actor per Steve Jobs, tot i que també el podem veure a aquesta interpretació, a aquesta adaptació de Macbeth, ara, al cinema.
Bé. Quin dia són els Oscars? És el febrer, no?
El febrer, sí. No sabria dir-te quin dia. Mira, Mad Max, 10 nominacions, que abans m'ho has preguntat.
Val, 10. Perfecte. Ara, la gran candidata és El Renacido.
Sí.
No? Que és quan...
Amb 12.
12, que uh-huh. Hem començat per aquí. Doncs ja en tindrem temps de parlar dels Oscars, de totes aquestes nominacions que avui us hem presentat com a aperitiu a la secció del Making of, que hem repassat i us hem recordat quines són les dues estrenes que hi ha a la cartellera Sant Cugatenca aquest cap de setmana. Us hem parlat de La xica danesa i també del film Los odiosos 8, de Quentin Tarantino. Hi ha alguna cosa més a afegir?
No, bé, que ens va deixar ahir i moria l'Alan Rickman, que tothom el coneixerà per ser el professor Snape a Harry Potter. Tot i que jo el recordo per ser el coronel Brandon de Sentido y Sensibilidad, del llibre de la Jane Austen. A mi em va agradar aquest paper.
Molt bé, doncs amb aquesta necrològica i aquest record... qui ja no està entre nosaltres i per tant un personatge que cau de la saga aquesta de Harry Potter.
Bueno, és que no n'hi ha cap més. No hi ha cap més.
Per si n'hi hagués, per si n'hi hagués. És que...
També, a mig de la saga es va morir el professor l'actor que feia de professor Dumbledore i van haver-lo de canviar per un altre home que s'hi assemblés, però com que el Dumbledore va amb barba...
Va quedar ben cobert, no?
Sí, com que va amb una barba tan llarga i aquests cabells llargs, però van haver de posar una altra persona. Sí, sí.
Molt bé, gràcies, Eva. Tanquem aquest making of d'avui i ens anem a uns consells publicitaris. Continuem d'aquí uns instants. We'll be right back.
Sant Cugat a fons.